Gràcies, Toni, i amb aquesta bona notícia acaba aquí el butlletí de les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui celebrem un poemari i un curtmetratge documental premiat. Benvingut tothom. Poemari d'Anna Victòria Sacall i n'Àngels Cardona ocuparà la primera part del programa d'avui. Brindis és una celebració serena, però també intensa, de la vida a través dels ulls, de la mirada lúcida de dues poetesses i també dels seus referents. Després parlarem amb la cineasta Constança Amengual del premi que ha rebut Una casa, el seu curtmetratge documental sobre els espais que traspassen entre records i també la nostàlgia. Són les 6 i pràcticament 6 minuts. Comença la cultura i Better Radio en Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Better Radio.
Arrel, branca, flor, fruit, ulls, fulles, troncs són les parts d'un brindis a quatre mans, poemari que travessa el temps i la natura. La llibertat de sa dona, el pas d'aquest temps que parlàvem, poemes que dialoguen entre Adobe Caslon i Arial, tipografies diferenciades que subratllen les coses velles. Avui per l'Aviador passen les autores de brindis.
The cloudless sky, air so sweet, water pure, fields ripe with rye.
A ritme de na Patti Smith, que també hi surt en una de les referències de les cites que utilitzen. Maria Victòria, com estàs?
Hola.
Ara vos heu posat una a cada costat i ara vos havíem perdut. Com estàs? Hola. Benvinguda.
Molt bé, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos i per poder estar aquí amb tu compartint aquest brindis.
Aquest brindis, eh?
Ens fa molta il·lusió, la veritat.
Àngels, què tal?
Molt bé.
Benvinguda.
Molt bé.
Per què deixa vuit mans? Perquè contau el pròleg i l'editora, és així?
No, perquè tenim les fotos... tenim les litografies
també. Comptau les mans d'Anna Carmen Gallegos.
És que, a més, hem estat a cada litografia i cada foto té una relació amb el poema.
Clar, clar,
i està treballat.
És un llibre molt, molt ben editat i com diu n'Àngels, cada poema va acompanyat d'un codi QR que te'l pots descarregar i accedeixes o bé a una litografia, una pintura d'Anna Carmen Gallegos, o bé també a una fotografia que supos que heu triat aquests dos referents per alguna cosa en concret, en l'Alauet, en aquest cas.
Sí. Referent a el que has dit del pròleg de la Maria Antònia Massanet i de l'edició de Godai, evidentment també formen part de l'equip de sororitat de dones de la nostra vida.
Sí.
I de... amb la Maria Antònia Massanet ens uneix moltes coses, des de la primera antologia que va fer amb l'Aina Riera i la darrera antologia de Flamarades sortiran, i a més l'estimam molt. I la Matilde ha estat un regal de la vida, vull dir, a través de Flamarades sortiran que era l'editora, també la vàrem conèixer i de seguida vàrem saber que volien que fos ella. I per què aquestes convidades, aquestes dues dones, la Lola Huete i la Carmen Gallegos? Pues perquè tant l'Àngels com jo ja hem complert 70 anys i elles dues també. Parlem de dones de més de 70 anys que en tenen coses que dir i que es poden entendre i que fan sororitat i que fa molt d'anys que lluiten i gaudeixen les dues coses en aquest món.
De fet, no se m'ocorre ningú que tingui més cosa a dir que una dona de 70 anys. O sigui, què és això de... Encara tenen coses a dir. Més que mai, no? Tenen l'experiència, la trajectòria, els fets viscuts, els no viscuts... I a més, la dona que... L'oralitat de les dones és molt superior a la dels homes i s'ha demostrat al llarg de la història. Vull dir que només faltaria que a partir dels 70 no se poguessin dir coses i se diguessin.
Però pensa...
No?
Que moltes dones ja passades de la segon quina edat mos tornem invisibles. Clar, sí, potser un home no se'n dona compte d'això, però nosaltres sí m'ho donem compte. I quan passes de certa edat ja consideres o mal sofrida, o rondinaire, o infantilitzada, fins i tot. I aleshores el que volíem era mostrar que sí, que nosaltres tenim una edat, tenim una experiència, però que, malgrat tot això, nosaltres continuem en el mateix desig de participar a tots els nivells en aquesta vida. I, a més, podem, vull dir, a nivell polític, a nivell social, a nivell cultural, a qualsevol nivell.
Com sorgeix Brindis? Perquè parlàvem d'aquests poemes que dialoguen, de paraules que es repeteixen d'una a l'altra, d'aquell mirall, no?, que posau davant perquè reflecteixin. Però com sorgeix la idea i com ha estat un poquet el procés?
Brindis... és el nom que li va voler donar la Matilde. Perquè hi ha un poema meu al final, a l'epíleg, que no em brindis, sí. Un poema meu que no em brindis i un poema de l'Àngels que no em prec. Llavors nosaltres, una mica capficades en que era mostrar-nos al món com a dones de 70 anys que no es tenen que amagar ni una rua, ni un desig, ni una activitat, sinó que volen seguir mostrant-les, ben igual que qualsevol altra persona i qualsevol ciutadà, havíem posat el foco al 70. I a les mesures d'un quadre, 70 per 70, jo havia conegut a la Lola i a la Carme amb una exposició que es deia Nàufrags, i havien fet poemes, i un poema meu i obra seva i de molts altres artistes, perquè elles sempre també enxamplen i conviden, i després elles han fet altres exposicions i nosaltres hem fet recitals, i ha anat sorgint com una empatia. I elles, quan els hi vam presentar el projecte, van estar encantades. I llavors ja vam caminar plegades, nosaltres fent poemes, elles fent fotos o recopilant fotos que ja tenien o gravats que tenia la Carme, un gravat preciós sobre la guerra que acompanya un poema de l'Àngels molt maco i molt profund i molt necessari. I així s'hem anat creient. Quan li vam presentar l'original a la Matilde, la Matilde va dir, m'ha colpit, m'ha agradat molt, és un poemari preciós, i sí, l'accepto per editar-lo. Diu, però no li poseu aquest nom tan llarg, que no ho comprarà ningú. 70 per 70, velles amb ve alta i velles amb ve baixa. I va dir, no, això s'ha de dir Brindis, com el teu poema, Maria Victòria. I l'Àngels i jo decidim dir, val, no és cap traïció en el nostre projecte, el nostre projecte és una altra història, però el poemari s'ha de dir Brindis. I Brindis és celebrar la vida, Brindis és estar en el goig i amb la pèrdua, però seguint endavant, no? I compartir, i és sororitat i tot això.
Àngels, en aquest joc de miralls que deien, el procés ha estat orgànic tant que per ventura ara no recordeu com se produïa, diguem, el fet poètic, qui escrivia primer el poema que havia de donar la rèplica a l'altre, escrivíeu i després... Com ha estat? Tenim molta curiositat per això.
Sí. Bé, val a dir que na Victòria i jo duim una trajectòria de molt d'anys i unes complicitats també molt gran. Vull dir, quan mos posam a fer feina no mos costa gens.
És molt fluid, sí.
És molt fluid. la veritat. No passa en tothom.
Però heu de decidir, no?
Sí.
Ara tenim...
Anàvem per parts, no? Anàvem per àmbits. Per exemple, dèiem, bueno, ara mos toca treballar a l'arrel. Arrel té que veure en so camí, en sos peus, amb arribar, en ses fites... I aleshores, ell escrivia els seus poemes, jo escrivia els meus poemes, i aleshores després els acasàvem. Però no mos va costar gens que és
ni i ens el llegíem l'un a l'altre i dèiem, aquest cas amb el teu total.
Sí.
Saps? També hi havia l'arrelament i el desarrelament i les fites on volíem arribar, i evidentment que hem esporgat molt, perquè en cada àmbit té 10 poemes, però no millor amb una primera... abocada de poemes, n'hi havien 12, n'hi havien 20, n'hi havien 15.
Clar,
fins que trobàvem la simbiosi dels que dialogaven. I els que deien coses que potser no havia dit l'altre. Alguns era el que deien coses que una de les dues havíem dit i l'altra li enfatitzava i altres era alguna cosa que o a mi o a ella no se'ns havia ocorregut damunt l'arrelament i damunt els peus i damunt també el goig de caminar i el dolor de caminar. El goig de sentir-se dempeus i la por de sentir-se a l'abisme, no? I tot això ho vam casar per parts. Les arrels, les branques, que eren mans, els ulls, la mirada, saps? El pit, amb el sentit físic i en el sentit emotiu, l'autoestima i el dolor, vull dir, va anar a sorgir.
I també val a dir que teníem una fita, que eren 5 poemes seus, 5 poemes meus, perquè com que són 7 àmbits, també són 70 poemes.
Vull dir
que teníem aquesta fita concreta que havien d'assolir, però que no mos va costar.
No, gens, van gaudir molt.
Però no reescriviu, per exemple, tenga davant On i Llavor i Vinil de la Vida, que formen part del Bloc Fruit, i clar... he de mirar les tipografies. Na Maria Victòria diu, bueno, parla del sol, deixar el sol, el cita un període de vegades, i després, dues vegades concretament, el poema El vinil de la vida se torna a parlar del sol. Sigues el sol qui la flama i la immensa mà. Això no està reescrit? La paraula sol justament sortia en el...
Sí. Sí.
Que vell.
Sí.
Paraula
no.
No.
Sí.
Que vell.
Sí. És que... No. És que era molt fàcil. No.
I algun fins i tot sembla que acaba quan comences a usar, o que un comença quan acaba l'altre.
Sí.
Això també ens en donava en compte.
Sí,
no?
Sí.
És que és molt maca la comunicació. Ens tenim molta estima, ens tenim molt de respecte, molta d'admiració i hem fet feina moltes vegades. Fèiem, quan estàvem amb el col·lectiu Fardar, fèiem, diríem, performance per contra el ciment, contra l'autovista, contra la guerra, a favor de l'autoestima, per celebrar el vi, per, saps? I llavors... com diu ella, fa 20 i pico d'anys que mirar-nos, encara que soni molt bucòlic això, però és veritat, mirar-nos és entendre'ns.
Més de 20 anys que flueix aquesta
sintonia. Sí, i si hi ha desacord també és evident.
Sí,
no t'ha agradat, no?
Sí.
Jo al moment de tenir idea, jo potser llevaria aquesta estrofa, perquè té tanta força que aquesta estrofa no afegeix res i fa nosa. S'han de quedar amb aquest impacte. O al revés, ella em deia, aquest poema potser és una mica repetitiu en relació amb un altre que ja ha sortit a una altra part. Tens raó. Vull dir, no sé, saps, va ser un... una història molt guapa, la veritat.
I també, saps què passa? Que nosaltres el feminisme l'entenem com una qüestió de compenetració i de col·laboració.
Exacte.
I també, jo és que insisteix molt en aquest missatge, perquè en aquest món nostre d'ara, que tot és competitivitat i consumir, competir, i els més fortes es queden davant, i de nosaltres, a través del feminisme, el que volem és parlar d'això, parlar de que lo important, i a més el que més goig dona, perquè és que és un plaer poder compartir...
Les cures, no?, que són tan importants. Eh? El respecte, bé, tot el que ho dic, les cures.
Exactament,
no?
Sí. Però vull dir que
el suport entre...
La col·laboració en lloc de tota la competitivitat.
Tu pensa que nosaltres venim de... de, diríem, de la dècada dels anys 50, nascudes en aquest moment, no? I hem passat per moltíssimes coses. Sí. Hem suportat un dictador, hem suportat una mirada masclista als pits, als llavis, a sexualitzar-nos. Uh-huh. Hi ha una autora que ara, no sé què nom, però l'he vista per VilaWeb, que comentava que ella, de molt jove, ja es va acostumar a mirar a les dones perquè sabia que hi hauria d'entrar en combat. És a dir, l'home va posat a la dona, l'home va posar a la dona, i potser encara voldria continuar-ho fent, en un espai de, no com a persona, no com a subjecte, sinó com a objecte de desig. I l'objecte eren els llavis, eren els pits, era la vagina, era el cul, eren les anques. I llavors es parlava de les, a la Montserrat Roig, en una entrevista, li van dir, tu per què escrius amb unes cames tan guapes com tens? Què té a veure les seves cames, que eren precioses, perquè jo l'he coneguda personalment. I era guapíssima, però... I què? Saps? Però és la mirada, mentre tu és subjecte, tu te pots barallar amb una altra dona perquè té els pits més grans, més petits, més alçats, més caiguts, amb una altra dona perquè té la boca més petonera, menys petonera, perquè tens les cames més llargues, més curtes. Nosaltres, això no té res a veure amb nosaltres. Nosaltres som senceres. I per això hem volgut fer aquest poemari. També hi ha una referència en el pòrtic que parla d'on venim. Venim de que hem estat compartimentalitzades, de que hem estat trossejades, i ara som la dona sencera. Però estimem les nostres parts. Estimem els nostres peus, estimem les nostres cames, les mans, la boca, la paraula, els ulls, el pit que dona ple, el pit que m'amanta, el pit que et fa bategar el cor. Tot això forma part de nosaltres, ara i sempre, quan teníem 15 anys, quan en teníem 25 i quan en tenim 70. I aquesta unitat la volem reivindicar contra l'edatisme, perquè també ara la dona... quantes dones i actrius s'estan queixant de que no tenen papers, de que un home amb els cabells blancs i arrues és guapo i interessant, i una dona ja l'han d'enfocar de lluny o s'ha d'operar. Tot això ha de quedar enrere. Vull dir, encara la lluita feminista, en el sentit de creixement, no de lluita de combat, sinó de creixement i de dir les coses clares. Aquí estem nosaltres i aquesta és la que som i la que volem seguir sent. No volem... Perdona, eh?
Que no, per favor, has vengut a parlar. No volem... Has vengut a parlar.
No volem, no volem aquesta dona trossejada.
Està claríssim.
Volem la dona sencera, que és subjecte de desig, subjecte creatiu i subjecte de pensament i de col·laboració social.
I aquí surt aquesta dona, Brindis, són les 6 i 22 minuts, parlant amb Maria de Victòria de Sacall i d'Àngelsa Cardona, les autores. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, keep me hanging. Clar, jo som dels que doblega les pàgines d'un llibre, dels que fa anotacions, i més quan ha de fer una entrevista, quan me criden l'atenció els versos o les frases, no? I aquí he apuntat desig, amor, dones i natura, el pas del temps, la maternitat, la menopausa, la violència, la resposta comunitària en aquesta violència, ho deies ara mateix, Maria Victòria, les dones oblidades, no? Hi ha molt de temes. Jo sé que de vegades és això de parlar de temes en la ficció, Àngels, és com a complicat, no? Perquè el tema és allò que hi ha darrere, no? Hi ha impulsos, hi ha batecs, com deu també. No sé si vau fer com un llistat de què han de parlar, o també això va sorgir molt natural.
No vàrem fer aquest llistat del que havien de parlar. Són coses que els tenim com a molt interioritzades i surten. Surten perquè ara estàveu parlant, o deien a Victòria, sobre el cor de les dones. Si mos passejam per ciutat, els establiments de cirurgia estètica, de cada dia en surt un de nou. Vull dir que és ben necessari reivindicar que el nostre cos no és per a ser cosificat. I això que dèiem ara, de que no pot ser que se mos consideri només una part del cos. No, se mos ha de considerar senceres. I tu el que dius de tots els temes que surten és que aquests anys viscut, que han estat molt llargs, han viscut totes aquestes coses. Han viscut les guerres, han viscut les dictadures, com diu la Maria Victòria, han viscut la revolució del 68, han viscut la maternitat, han viscut totes unes èpoques de la nostra vida física, psíquiques i emocionals que mos han perfet. Aleshores, totes aquestes coses, és vera, tens raó, que és molt dens. Jo crec que tractant de moltíssims temes.
Jo no dic que sigui dens.
No, no,
o sigui, el manco no és una densitat que
no,
faci nosa,
no,
ni molt
no
manco.
No és una densitat que...
So, a profunditat, òbviament.
Sí,
que a profunditat.
Sí. Però també la profunditat jo crec que avui en dia és necessari també reivindicar-la. Perquè hi ha una superficialitat brutal. I els nostres infants tenen uns referents que són terriblement superficials i monetaris dins d'aquesta societat capitalista i consumista que tenim. Vull dir que és ben necessari oferir uns referents més profuns.
És important que puguem entendre, i ara que tenim la veu aquí, que ens pot escoltar molta gent, no és un llibre que doctrini, no és un llibre pedagògic, no. És un llibre de bellesa en B alta i de bellesa en B baixa, de com estem, de com som, de què hem viscut, de quines són les ferides i les cicatrius. Vull dir, hi ha mastectomies, hi ha mort, hi ha molt... Per què hi ha 7 àmbits? Perquè nosaltres teníem clar que una cosa que podia ser una espurna interessant que aglutinàs el llibre era el 70. Per tant, 7 àmbits de 10 poemes cada un. El símil del llibre és un arbre, que és el símil nostre. Un arbre té arrels, té tronc, té branques, té flors, té fruit, té fulles. I aquesta... I l'arbre és una sola cosa. És una pomera, és una olivera, i totes les coses que té l'arbre, que en podíem dir encara moltes més, però vull dir, les que amb els ulls els veus, no cal anar amb el microscopi, totes les coses de l'arbre són una sola cosa. És aquell arbre que necessita terra, que necessita rel, que necessita aire, que sent l'aire... Que necessita estar ferm, que fa flors velles, bellíssimes, que atrau, que sedueix, que cauen les flors, que surten els fruits, que les fulles a la tardor cauen, com ens cauen cabells i com ens cau pell i com ens cau... renovem constantment, però constantment estem perdent i és tot un cicle vital. Per tant, l'arbre com a símbol del nostre cos i l'arbre com a símbol de vida, i nosaltres hem volgut estructurar el poemari amb aquest símil de l'arbre. Per això totes les parts que tu has anomenat.
Un poema com Tàcit en Mutu, que parla del mitú,
sí.
o d'altres que parlen directament de la violència i com afrontar-la és més necessari ara que, per exemple, 60, que estaven totes les revolucions per fer, 70, 80, que sí que havia conquestes, però costava caminar, no?, entre la selva encara del masclisme. I se jugava aquest partit ideològic que jo crec que varen perdre, no?, la gent que simplement que advocant pels drets humans i que ara mateix veien les conseqüències. Els 90, el 2000, quan és més necessari aquest poema, Àngels? Perquè, clar, la trajectòria aquesta que heu traçat, que en la Maria Victòria feia referència fa una estona, és vera que heu viscut de tot. I que heu vist les diferents manifestacions del patriarcat. I jo no sé si ara estem millor que fa 30 anys.
Bé, en primer lloc, jo crec que és molt important reivindicar la memòria col·lectiva. És a dir, no som... Això no surt casualment, individualment, sinó que tenim tot un precedent, unes dones que han fet molta de feina i han estat molt importants, també les nostres mares, les nostres predines. El feminisme fa molt d'anys, moltes dones han fet molta de feina, i jo crec, jo som una dona positiva, no Victòria, crec que també, crec que s'han aconseguit coses a nivell del feminisme. però no mos podem dormir amb absolut, perquè hi ha unes forces molt, com diríem, destructores, jo els diria destructores, que només volen negoci i del bés, i aleshores tot l'altre, els drets humans que tu ben dius, els drets de ser dones, el dret de les persones migrants que se moren de fam, això no interessa, no interessa. I aleshores la gent jove ara està basada en determinats drets, però aquests drets que ha costat molt poder-los arribar a aconseguir, també poden arribar a desaparèixer, i ja sabeu en segon quin país és que se diuen avançats, i que s'han de...
No, i segons quin discurs. Jo també ho deia en el sentit d'allò que diu Miguel Llorente, que és bueno, expert en estudis de gènere, que diu, és vera que el feminisme s'ha armat, ha agafat eines, si no volem ser tan belicista, en les darreres dècades, però a mesura que el feminisme s'armava, agafava aquestes eines, el patriarcat s'ha rearmat. Perquè ha vist com
sempre.
Se posaven
però això passa
en perill el seu estatus i els seus privilegis. No?
Clar, però això passa sempre. Per això també, el que ha dit la Victòria també és molt interessant, no és un pamflet, aquell llibre, no vol ser un pamflet, perquè no volem anar a fer divisions. Hi ha molts homes que te diuen, bueno, els feministes van en contra dels homes. No anem en contra de ningú.
El feminisme vol dir igualtat.
Anem a favor. Si tenim uns homes i uns amics meravellosos que estimam, que estimam moltíssim, que ens donen suport, que ens han donat suport tota la vida, com podem dir això? Aposta, el que volem és construir, no destruir. I, per tant, construir, i perquè creiem realment, interiorment, pensam i creiem que si les dones assolim el paper que ens toca, tant dones com homes com la societat ens veurà beneficiada, enriquida, a més.
Que importants són les cites, Maria Victòria. N'hi ha moltíssimes, no sé, Montserrat Abelló, la Marçal, també segur, d'Antònia Vicenç, Antonina Canyelles, Nora Albert, que...
Sí, era molt bona amiga nostra.
Quan vaig veure...
Estimava
jo
molt.
També, perquè vaig coincidir amb ella a Eivissa, que vaig viure allà, i la Nora me va influir... Sí. Me va descobrir poetesses, que l'Androne Momo, la Gràcia.
Exacte.
Me la descobreix ella. Nalda ja la coneixia, però amb ella aprenc a estimar-la més.
Sí.
I d'ell, la veritat és que han de dir en Honora. Però hi ha moltíssims de noms que circulen, que transiten el llibre i que suposo que formen una mena de cànon, no?, també vostre, de dones i homes.
El que
t'he
de ser memòria col·lectiva, que és molt important.
En el que ens podem recolzar totes i tots. Vull dir, el feminisme contra l'únic que va és contra l'abús de poder, contra els poderosos, vull dir, els fanàtics que fan portar vel i burca les dones, els que fan que hi hagin ablacions de quítoris en milions i milions de dones, perquè la dona no té dret a tenir plaer. Maldament se'n morin una guarda pel camí, no? Llavors, aquest abús de poder, que queda silenciat, que no es veu per enlloc, pesa, i és contra el que en contra es va, el que es va en el mito que tu citaves. Hi ha un abús de poder d'un déu que perquè una ninfa vol defensar a unes companyes seves i els hi diu ha de venir i vol abusar de valtros, vol violar-los, i llavors ell el que fa és tallar-li la llengua, fer tallar-li la llengua. Pel camí, amb la llengua tallada, que per això parlo de la sang en el riu del Tíber, amb la llengua tallada, el carceller se'n dona compte que està dèbil i que no dirà res, i abusa d'ella. Això és de fa 3.000 anys, és una història de la mitologia grega. Què han fet aquestes dones en el mito? Anar no contra el company que fa la pel·lícula amb elles, no contra, inclús ni tan sols contra la indústria cinematogràfica, contra els productors i les persones que han abusat del seu poder, que perquè tinguessin un paper a la pel·lícula havien de vendre el seu cos, o molt pitjor, o deixar-se maltractar, en certa manera. Per tant, en el moment que una va ser capaç de dir-ho, que és el goig de la paraula, quan tu pots dir-ho, va venir el mito com una com una cataracta d'aigua que va omplir tot. Mira les quantitats de denúncies que van sortir. I després han sortit altres en el teatre. El que ostenta el poder ha de decebre que totes les dones que hi ha darrere fent la base, igual que en els castells, no ho permetran. A partir d'un moment ja no es permetrà segons què. Ara la dona vol... tenim molta bona relació amb els homes contra la violència, amb els homes per la pau, amb els homes feministes. Els homes, diríem, si encara mantenim el gènere, doncs tenim un 50% en una banda i un 50% en una altra. Sol no fa ningú res. És el conjunt de la societat. Ja en passes enrere, perquè hi ha interessos. A Amèrica hi ha interessos de que les dones tornin a cada casa. Nosaltres només diem que volem que les cures de la casa, sigui de fills, sigui de parella o sigui de pares, se facin el 50%, que els sous siguin equivalents a la vàlua de les persones i que en l'art es mencioni el nom de les dones. Si mirem la història de l'art, la història de la ciència, la història de la música, tenim carretades de noms masculins i excepcionalment algun nom femení quan estaven lluitant i fent preciositats, tant a la música com a la pintura, com inclús a vegades que han estat, diríem, robades les seves obres.
Totalment.
I signades per el company, el maic o el productor, perquè no vendrà si tu poses un nom femení qui ha de comprar una cosa escrita per una dona. Llavors, clar, és que fa 70 anys que encara no podíem heredar, que encara no podíem viatjar, que encara no podíem votar.
Vull votar.
Llavors, és que el canvi és llarg.
Hem d'anar acabant, estaria hores parlant del vostre, i estic convençut que els oients també.
M'adones molt peixet.
No sé si les marques que tens en el llibre, Maria Victòria, són de poemes que vols llegir, o un com a mínim.
Per favor, anem a acabar
un poema. Una cada una. Un cada una.
Molt bé.
Vinga, i ara imagineu que coincidiu o teniu ja...
No.
O teniu arreglat això. En quin poema llegeix Nàngels, per exemple?
Jo llegiré un poema que té com a punt referent en Irene Vallejo, la grandíssima escritora que m'agrada molt i que parla molt dels teixits i de que l'escriptura en si és un teixit. I el fet de que les dones sempre han cosit i han estat darrere els telers i que era el moment de contar-se les coses i contar històries, l'oralitat. I aleshores, un poema que se diu Cosí. I es tanca xalà per una cita d'una poeta que mos agrada molt, que és la Marina Svetayeva, que diu: durant la nit he cosit per a tu vida sense embastar. Puntada rere puntada, he cosit tota la nit el que no deixa el dia. Esbandir feres, col·leccionar distàncies, amidar indiferències, seccionar algoritmes perquè siguin més entenedors. És la nostra tasca. Confegir puntada rere puntada el vestit que protegeixi l'interior, el fil que ens permeti subjecció per escalar el cim. Dins la fosca, obram mort. Dins la fosca, cosim vida, amb mans obreres de modistes, amb mans destres de sestreses, posant botons als traus de l'existència. És la nostra tasca oblidar-nos de Penèlopes submises, perseguir les parques. Vees, madones de vida, sàvies, senyores de mort.
Que bell, Maria Victòria.
Jo en llegiré un de molt senzill, que es diu Només un cop de vent, i té una cita que diu: finalment diré que jo era algú, potser una dona, de la Marcia Piersi. Només un cop de vent a la branca banyada per la nit, la gota d'aigua en caure, l'univers magnífic de l'herba que la rep, un instant a la rialla d'un infant que se la mira. Només som despertar cada matí, una cremallera sense marxa enrere. Ens hem pessigat la pell amb els sotracs, ens cou la sal i la sang seca, però la fruita de la branca encara és dolça i perfumada. Les fulles tremolen cercant vent. La soca és ferma i fa nissaga.
Maria Victòria Secall, Àngels Cardona, moltíssimes gràcies per escriure això tan guapo i per contar-ho també després.
Gràcies, Rafael, guapo.
Gràcies. Aquests llibres se llegeixen, després se compta, se llegeixen, s'agudeixen. En aquest, fins i tot, el pot mirar, no?, a través de les fotografies de Nelola Huete i de les litografies de Carmen Gallegos. Moltíssimes gràcies a les dues.
Gràcies.
Que acabem amb Patti Smith, que ens ha acompanyat tota l'entrevista.
Moltes gràcies a tu gràcies. I a Lluia 3 per convidar-nos. Heaven makers feel will bear arms as wings before our feet a feather drifts beyond us it will fall.
Tres ràdios, entreteniment.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Tipus d'habitatge. Una casa. És una planta baixa situada en una zona costanera. Perfectament habilitada per passar l'estiu. L'estat actual.
Una casa, una família, uns records, una manera també d'habitar el món. Això conta una casa, un curtmetratge que ha merescut el premi al millor curtmetratge documental de les Balears al Menorca Dogfest, que no fa molta se va realitzar. La seva directora és la Constança Mengual. Constança, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé. Molt
també
bé,
companya nostra, que estàveu avasats, avasades d'escoltar-la en diferents espais d'aquesta casa, però sobretot cineasta, que a més has fet una cosa molt delicada, que apel·la a la nostàlgia, a temps que segurament no tornaran, aquella Mallorca que segurament s'ha perdut per sempre i que no té per què ser una mala notícia, o sí, però en tot cas ho decideix aquell que és protagonista d'aquestes històries, no? Com va sorgir en aquest cas una casa, Constança?
Sí, realment ets paraula, però jo som una persona molt nostàgica i crec que m'ha una mica de manera natural.
Sí.
Però sí, el curs va sobre una casa entre Sillot i Cala Morlanda, que és una casa on jo he passat moltes hores els estius durant la infància, durant tota la meva vida, però és que ja ma mare ja estiu allà a ballar i és la meva padrina, vull dir, bueno, la tia de ma mare que va ser una padrina. I clar, és un lloc amb molta simbologia i amb molta història familiar. Has dit que és com un lloc que ja no existeix, però realment, jo m'ho pensava, però realment allà sí, allà encara sobreviu aquesta manera de viure i aquests espais i aquesta manera de fer les coses, perquè ho he vist entre els veïnats també, ho he vist aquest estiu una altra vegada, i estic contenta que encara hi hagi una bombolla a Mallorca, no sé si a altres llocs també, però allà encara s'estiuetja d'una manera particular, no?
Era la següent pregunta, de fet, no? Si aquest espai en concret encara el podem declarar lliure de massificacions, per exemple, es veurà que hi surt, no? Aquestes escenes de prendre la fresca, no? Tant, que hauria de ser patrimoni oral i visual de la humanitat, sense cap dubte, els sopars d'estiu, no? Aquests sopars d'estiu que també, bueno, a tu te poden remetre a la infància, jo la meva infantesa no va transcorrer per aquí, però sí que, evidentment, ho he viscut, no?, a través de referències d'amics, d'amigues. És vera que hi ha bimbolles, Constança, i tu has retratat una, no?
De fet, en el guió i en el dossier inicial hi havia molta més crítica turística, però perquè jo és un tema que no estic d'acord amb la realitat que vivíem ara mateix, i la volia mostrar, però clar, va ser xerrant amb els veïnats i després de moltes entrevistes que vaig veure que allà realment encara hi ha convivència, encara hi ha benestar, i en el final sí que ho mos amb un parell d'imatges, però no ha tingut tanta força perquè la gent encara allà encara està una mica a gust, per sort. Sí, sí.
I se transmet de generació en generació aquest sopar a la fresca, te l'imagines d'aquí uns anys? Sembla que tu sí, però no sé, la generació que pot venir després, te l'imagines així?
M'agradaria veure-ho. Clar, nosaltres encara sopam a la fresca, encara anàvem en bicicleta i saludàvem els veïnats, i encara veig molta gent traient les cadires i les taules i passant el cap vespre en el carrer. No sé què passarà, perquè és veritat que les noves generacions vivim més de portes per endins, no? I no puc assegurar. Seria ideal que la gent que d'aquí uns anys sigui la que visqui a Cala Morlanda mantengui aquest esperit, perquè realment és el que ens connecta també com a comunitat, no?
Dediques la pel·lícula, el documental, a diferents persones, també a Carla Simón, li dediques un agraïment, no sé si perquè te va influir el Carràs, crec que és evident que pot haver, no?, una textura que pot vincular les dues pel·lícules.
Sí, vaig posar en els crèdits vaig posar un parell de cineastes, perquè crec que realment les pel·lícules que he vist pues també el de Greg i la mirada d'altres directors que m'inspiren, no? I la Carla Simón és una d'elles, però t'ho diria més estiu. T'ho diria més la primera, sí. No per temàtica, sinó per aquest aire fresc i mediterrani, no. Nayona Atenea és una altra, sí, que també té un documental sobre com habitar un espai, que d'allà van entrar moltes referències i ben hi ha més. Però sí, sí que són referents.
I les pel·lícules que t'inspiren, has dit un parell, m'agradaria que me diguessis més, perquè té molta curiositat quines pel·lícules t'inspiren, no concretament per fer una casa, sinó en general, no? per la teva cinematografia.
Sí, bé, jo soc molt seguidora de cinema català, cinema estatal, les mirades íntimes i personals, vull dir, les històries quotidianes... I això, íntimes, són unes finals que m'ho transmeten més. Les superproduccions de dir que no m'interessen gaire, tot i que funcionen millor en els cines, però sempre des de que com vaig començar a interessar-me més per el cine i després ara ja com a directora, és el que m'ho mou un poc més.
Precisament, no sé si dir-li corrent tendència, simplement que ha coincidit, però afortunadament ha coincidit una fornada de creadores, de directores, l'Aude Ruiz de Azúa, Ana Cala Simón, Eva Libertad, que sí que estan transitant aquests espais íntims, però que a la vegada te parlen de qüestions molt universals i molt necessàries, no? que te poden parlar des de la sala menjador d'una casa de qüestions urgents i enormes, no? Supos que te sents un poquet vinculada també amb elles, no? Creativament.
Sí, jo crec que... Sí. Jo, sincerament, no sé si no hi has hagut aquesta generació prèvia, no sé si jo m'hi has atrevit també a fer això. Vull dir que sí que ha estat com molt inspirador i motivador veure que aquesta manera de fer cine també pot funcionar i que la meva sensibilitat... que també la puc mostrar, no? Que altra gent ho fa i ho fa molt bé.
M'agradaria que parlessis, Constança, d'en quin moment estàs també en la teva trajectòria, en totes les dificultats que tots sabem, no? Com de fer cinema, no només a les illes, jo crec que en el nostre entorn, no? Però sí que te vas obrint camí, no? I no sé si amb una perspectiva de poder-te dedicar més encara en el cine.
Jo he vist que el cine és d'una manera molt, molt natural, t'ho diria, perquè no és la meva professió principal, i he vist que el cine és d'una manera molt lliure i independent, en el sentit de que quan realment sent que vull contar una història, sí que aposto per això i dedic moltes hores en el meu temps lliure, però sí, som de processos lents i de fer poques coses i fer-les amb cura i crec que seguiré per aquest camí. No sé exactament com madurar, però és això, jo tinc la meva feina principal com a periodista. Clar. I com a cineasta crec que tinc encara molt per aprendre i que els curtmetratges, de fet, és un format que te permet això, no? Aprendre en cada procés i experimentar i anar trobant una mica pues, aquest camí, aquesta trajectòria que no sé cap a on m'ho donar, ja t'ho dic.
Una casa és vera que mira cap al present, o que està en el present, però també cap al passat. No sé si per aquesta nostàlgia a la qual te referies abans, però si agafam a Margalida, també mires cap enrere, no? Cap a una figura interessantíssima, vinculada amb Puig d'Antic. No sé si te sents còmode precisament en aquest mirar cap enrere per dur en el present històries que mereixen ser rescatades, recordades, subratllades.
Sí. És que... El present me
representa molt...
No, però me representa molt de caos i me preocupa. I en el passat, la veritat és que pues crec que hi ha com unes bases com de cultura i d'identitat que mos... que està bé recuperar de tant en tant per saber una mica d'on venim i que és interessant mantenir, no? Pues, davant aquesta caos i globalització, no sé si que una mica... A mi m'aterveix.
Què tens en marxa o què tens entre mans o si tens qualque projecte ja iniciat o com bé tu dius, el cinema m'arriba d'una manera natural i per tant, quan arriba, arriba i mentrestant me dedico a altres coses.
Sí, no, ara estic disfrutant de la distribució d'una casa i tinc ganes d'estar molt observant el meu entorn i mirant moltes pel·lícules. I arribarà alguna altra cosa, però no l'he començada. Veig que estic bastant inquieta per temes socials ara mateix. Mm-hmm. Em fa ja no fer una cosa una mica més externa a la meva realitat, no tan personal, per contrastar una mica amb això. I a veure què surt, però ja t'ho dic, en una fase molt ara mateix de... observar i escoltar.
Quan se podrà veure una casa? No sé si hi ha previstes projeccions, estrenen en sales...
Sí, a final d'un mes a Palma, encara no ho puc dir, però estava atents.
Vale.
I després ara mirarem de seguir en el recorregut de festivals, una temporada, i sí que l'any que ve, finals de l'any que ve, s'emetrà per IV3, que és coproducció, i segurament estarà a la carta, així que ja després estarà obert per tothom.
I de llarga vida una casa, el curtmetratge documental a Constança, i llarga vida les cases, aquestes cases on encara els habitants treuen les cadiretes i poden prendre la fresca a l'estiu o fer aquests sopars tan meravellosos. Moltes gràcies, i tan mediterranis.
Gràcies, un plaer.
Constança Mengual, directora d'una casa.
IV3 Ràdio és formació.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara sí, tenim que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IV3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
I d'avui és dilluns, i dilluns de recomanació que té forma de 22 aniversari. L'escolta.
Hola, aquí Pau Forner, mandando un saludo a los oyentes del Aviador y una recomendación de que estos días vengáis al aniversario de Esgremi, Esgremi Sounds. Estaremos celebrando desde el martes 11 al sábado 15 el aniversario del Centro Cultural y lo haremos de la mejor forma posible con música en directo. Este martes tenemos un concierto solidario en ese aniversario de La Dana, donde LA, Talleres Molina, Yoko Factor o Tiu estarán poniendo música en directo, y todo lo recaudado pues será para ayudar a esas familias que todavía necesitan apoyo para recuperar la normalidad. Después el miércoles tenemos a Patax, un percusionista que vendrá a hacer una jam session con diferentes profesores de la Escuela de Música, y será el miércoles en Esgremi. Después el jueves tenemos una cita con los principales agentes musicales y culturales de la isla en la ceremonia de los Grammys, donde daremos una serie de agradecimientos a muchos de los agentes que hacen que la industria musical de Mallorca crezca. Y finalmente, viernes y sábado, vamos a tener música en directo, un festival, el Festival Esgremi Sounds, con artistas como Parque Sur, La Bien Querida, Repion y diferentes DJs como Ángel Carmona, No Todo Es Indie DJs o Aina Los Ange, junto a grupos de la isla, grupazos como pueden ser Vogue, Pichorinas, Go Cactus, Esencia Vainilla, bueno, diferentes grupos, con lo cual viernes y sábado os esperamos, además hay posibilidad de comprar abono. Y nada, sin más, desearos que vengáis, disfrutéis de la música en directo durante todo el año, y esta semana dais esta cita con el aniversario Esgremi Sounds. Así que nada, os invitamos a venir.
Idò, gràcies a Pau. Quatre concerts han fet aquests dies a Madrid, a Radiohead, la mítica banda liderada per Thom Yorke. Els britànics han omplert el Movistar Arena i ara continuen la seva gira per diverses ciutats europees. Avui acabam amb un dels èxits, per ser el més conegut, el més icònic, Creep, que, per cert, no van tocar les seves actuacions a la capital d'Espanya. Coses dels genis. Ja sabeu que la set de notícies i que nosaltres tornem demà. Fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. I don't belong here. L'avaria